dels animalets?
Jo avui, en les vespres o a pocs dies de Sant Joan, havia pensat també en una cosa molt estiuenca, que és sentir els pardalets, que sembla que ens oblidem, no? I és que últimament, sobretot vilerets, el que així anomenen vilerets, doncs els veig molt, els veig com molt descarats, no? Que estàs ahí fent, que és molt de l'estiu, una cerveseta, sí. I van passejant-se per la taula, picant les molletes i sí, tot això. Sí. I aleshores crec que era un bon moment, així a les vespres de Sant Joan, que per cert, Sant Joan hem parlat molt d'esta festivitat, és una festivitat molt nostra, és festa especialment a Alacant, però a tots els pobles de la mar. A Vila-real sempre hem dit doncs, que anem al riu o al Masset, a la bassa o a la piscina, els que tinguen la sort de tindre piscina. I per tant, vull dir, és un moment, jo crec que entranyable, no? Esta part de l'estiu, que és quan esta setmana, avui, han acabat els instituts, és a dir, ja la setmana que ve no n'hi ha classe, els xicuelos, no? Els xiquets, i aleshores crec que és un dia emblemàtic, almenys per al País Valencià. Tot el País Valencià fa aquestes fogueres, les salta, banya els peus en la mar, alguns fins i tot fan bruixeries, no? Sí. I per tant, doncs, no sé, és un bon dia per a reunir-se en la família, fer les coques de Sant Joan o fer una miqueta de gastronomia tradicional i de matí quan t'alces sentir els pardalets, no? Perquè, fixeu-vos, jo pensava, no? Així a Vila-real, doncs molta gent conta històries de la Picú, que algun dia parlarem d'això. La Picú era aquell, com un tocadiscos, no? Que li donaves en una cordeta. Jo sí. Tinc un dia te'l portaré així. I que després ja anava rodant en una agulla, eren de pissarra, aquests discos originals. Després van passar a ser plàstics de vinil, però els originals eren de pissarra, que també tinc algun antiquari per ahí. I per abans d'això, la gent escoltava els pardalets. Durant moltíssimes generacions estem sentint de fons el cant dels ocells, no? No sé si podem sentir una miqueta. Quina cançó més bonica i més sí. Nostra, no? Esta és la versió de Maria del Mar Bonet, en veure despuntar al major lluminar en la nit més ditxosa, en veure despuntar és els ocellets cantant a festejar l'Ovan amb sa veu melindrosa, no? De mel, eh? Això és mel, melindros. Hi ha una història que vos contaré, és una història d'esta ciutat, de la meva família. Contava la meva iaia i la meva besàvia, abans de faltar, sempre una història de ma abuela. En la Guerra Civil, quan acaba el final, quan estaven bombardejant esta ciutat, doncs molts se n'havien anat a viure per la carestia que hi havia a les alqueries, on podien conrear, plantar el que necessitaven per menjar, perquè sempre s'ha dit, no, que a Espanya es va passar molta fam, però així no tant, perquè així la terra és com la d'Israel, no, que dona llet i mel, i aleshores doncs a poc que tenies uns conills i unes gallines i plantaves quatre coses, doncs menjar podies. Aleshores se n'havien anat molts a viure per les alqueries, especialment en temps de guerra, per apartar-se de tot l'embolic que hi havia, i en un moment donat doncs van vindre els bombardejos. Jo m'ho imagino moltes vegades perquè aquella gent dels anys, de finals dels anys 30, què pensaria que és un avió? Evidentment sabien que era un avió, però no tindrien una imatge pareguda a la nostra, que estem més que aveats a veure passar helicòpters pel cel, no? I quan van començar a bombardejar, sí que sabien que allò era una guerra, doncs la meva besàvia, Rosario, va començar a córrer per mig dels horts de tarongers que hi havia al voltant d'esta preciosa ciutat, fugint, no se sap cap a on ni de què, però fugint i corrents per allí, en la meva iaia als braços, que era un bebè. Aquesta història me l'han contat mil vegades, o sigui, tanque els ulls i és com que la veig, com que veig a la meva besàvia Rosario corrents, en la meva àvia als braços, i en un moment donat, imagineu, el pànic, corrents, se n'adona de que l'àvia, no, de que la meva iaia no estava als braços ja. I comencen a buscar-la, i una de les coses que m'han contat alguna vegada és que era com que el temps haguera parat, és a dir, mentre bombardejaven Vila-real no se sentien els pardalets havien callat, clar, només se sentien les bombes. Però quan va passar el bombardeig i havien perdut a ma abuela, al cap d'una estona se tornaven a sentir els pardalets, tornaven a cantar, era com que hi havia hagut, novament ni a vida, sinó ni a mort, era com, i ese moment, no? El bombardeig era com olor de mort, la mort,
sí.
I després era com tornem a la vida, no? És que és així com veu una raven, i sentien pardalets, i pardalets, i n'hi havia un pardalet com que cantava més fort, i en un moment donant se n'adonen que era la meva àvia plorant, buscant, se la troben en les teles, en espanyols que portava, en bolicaeta, com un miracle, baix d'un taronger plorant. I així, vull dir, aquesta història me l'han contat mil vegades, que serà, no sé si la història de molta gent és la meva, però sempre m'ha impressionat molt, perquè me l'han contada una vegada i una altra. No? Jo tanque els ulls i me la imagine, no? Que havia nascut en plena guerra civil i que quasi la perden, però que miraculosament, entre els pardalets, un pardalet que cantava més fort era la meva àvia. Així que, és que esta cançó del Cant dels Ocells és preciosa, no? Ve també la paraula pardal. Pardal ve del llatí, com quasi tot, no? També diuen que l'agafa prestat del grec i que en origen designava una espècie de pardal, no sabem quina. També els guepards, l'arrel és compartida la paraula pardal perquè ve de pardus, d'ahí leopardus, leopard, guepard, no? I també pardal, per el color que tenen normalment els pardalets. De part també ve el castellà pardillo, que en valencià es diu paixarell, així li diem paixarell, és un tipus de fringili, de pardalet. En llatí més tardà, pardus va derivar en la forma passer, com he dit, que és d'on ve paixarell, i pàssaro, que és com ho diuen els portuguesos actualment, i en castellà antic també era pàssaro, doble S, i això dona a la forma actual, en castellà, pájaro. La forma pardal en castellà antic en realitat no volia dir el mateix, sinó que volia dir vilero, el que gorrión, és a dir, pájaro en castellà antic volia dir vilero. Això és més o menys el que escriu o el que explica Coromines, que també diu, parla d'aquesta associació dels pardals en el membre viril i altres coses, no? L'altra paraula que tenim en valencià, molt bonica, és ocell. Tenim dos paraules, no?, per anomenar-lo, que és la que utilitzen en la part oriental, clarament ve del llatí, avicellus, i trobem esta paraula, ocell, ja en textos antiquíssims, segle XIII, crec que fins i tot XII, llatí, avicellum, ocella, que era un diminutiu d'avis, que vol dir ave, au, i en tots els idiomes germans, no? Com l'occità, que és ocell, italià és uccello, ocell en francès, etc. Cada terra fa sa guerra i cada pardal el seu niu, no? És a dir, que cadascú se centra en allò que és seu. Dos pardals en una espiga fan mala lliga. Ja sabeu que haureu vist moltes vegades, sobretot els vileros, barallant-se, que són els mascles que es barallen pel territori, per la femella, aquestes coses tan animals i especials dels pardals, però els pardals és que tot ho fan cantant, fins i tot barallar-se, no sé si us heu fixat. Els paranyers antics d'ací solien dir vilero que vola a la cassola, perquè tothom recordarà, i els recordé, aquelles paelles, això ja ara avui en dia ja no es pot fer, de pardalets. No sé si alguna vegada ho heu viscut, estar en el parany i fer una paella pardalets. Doncs sí, jo recorde, no? N'hi ha pardalets que són més fàcils de menjar que altres, però recorde això, no? El parany, per cert, és una altra part emblemàtica de relació a la natura, perquè més enllà de totes les polèmiques que hi ha ja al voltant de la il·legalitat de certes formes de caça i tot això, hi ha una cosa que és el reclam, que és molt curiosa, perquè abans no n'hi havia les cintes típiques que es posaven, o els casets, o després van vindre els CDs, per a fer de reclam, que ho feia una màquina. Abans ho feien les persones. I fins ara, fins avui en dia, vull dir, és actual, així a Vila-real n'hi ha una escola de cant que el que fas és imitar el cant dels pardals, no?
I n'hi ha fins i tot una exhibició, bé, gent de totes parts del món que està interessada.
Efectivament, perquè és que és un... una cosa que jo també recordo molt, passejar amb el meu iaio i dir-me, sents aquesta manera de cantar del pardal? Doncs això és un paisarell. Sents aquesta manera de cantar? És una cadernera. I t'ensenyava, almenys el meu avi m'ensenyava, a reconèixer els pardals pel seu cant. Per exemple, si us ho puc posar, això és... això és un paisarell. I és que recorde que la manera que tenia d'ensenyar-me-ho era a través de el reclam, és a dir, imitant-ho ell mateixa i intentant ensenyar-me què era cada cosa. És a dir, no els veies, els reconeixies pel cant.
Sí, sí.
Això és una cosa molt bonica, que els que vos heu criat entre tarongers, no? com molta gent d'ací, doncs... El paisarell és el primer pardal del que volia parlar, és un pardalet molt bonic i sempre se li ha dit que canta molt bé, cantar com un paisarell, això sempre s'ha sentit. Té una certa semblança al dels canaris, que és un pardalet fins avui, avui en dia domèstic, pertany a la família dels fringíl·lids, com crec que he dit ja. Què significa que forma part de la família dels fringíl·lids? N'hi ha una sèrie de pardalets, com també és la cadernera, com també és el gafarró, després parlarem d'ells, que tenen una fesomia molt pareguda i, de fet, per ser fringíl·lids, justament, molta gent el que feia era creuar-los en els canaris. Els que són aficionats als canaris ho sabran, no? Doncs fem un mixto, que és així com se diria, entre canari i paisarell. Un mixto entre cadernera i paisarell. N'hi havia diverses barretges, no?, que es feien. Este pardal, doncs, s'extén en tota la Mediterrània. Té el dors de color fosquet. Té unes franges blanques a les ales i els marges de la cua, que és prou llargueta, solen ser blancs. N'hi ha una associació dedicada al paisarell, a Vila-real. No fa molt me'n va comentar algú que havien fet com un dinar i que... doncs bé, antigament aquests pardalets la gent els agafava i els utilitzava per a... doncs els engaviava i per escoltar-los cantar o per a aquests concursos de cant, que ja, això ja no es pot fer, no? Però que molta gent ha fet durant molt de temps. No? És curiós perquè hi ha una cosa que s'anomena el dimorfisme sexual, i en el paisarell hi ha una cosa molt curiosa, que és que el mascle, a l'estiu, el front i el pit se li fan d'un roig més intens. Què vol dir això? Els que tenen taques roges, per l'alimentació que en estiu... doncs tendixen a menjar més fruites i tot això facilita que les seues plomes, sobretot el mascle, siguin més vistoses. Per a què? Doncs per a poder cridar l'atenció de les femelles, no? Ja sabeu que hi ha aquesta competència,
sí,
en la naturalesa, que consisteix en dues coses, en les plomes, el color de les plomes i el cant. Per això canten també, perquè el que fan és cridar l'atenció de les femelles, que tot i que les femelles també canten mínimament, mai canten com un mascle, en els canaris, els que són criadors de canaris ja ho saben, els que canten són els mascles, no? I aleshores, estos pardalets que sentim, doncs, ja en la ciutat també, perquè he de dir que per diverses raons. L'altre dia m'explicava un especialista una miqueta el perquè, que no l'acaba d'entendre. Doncs, per exemple, hi ha més caderneres que abans dins de la ciutat. Abans es trobaven a tot arreu. També una cosa que és, que sempre s'ha dit que ha facilitat això, és que els químics que s'utilitzaven en els camps de tarongers, doncs són una mica més respectuosos que abans, en les aus. Tot això ha fet que hi hagi una recuperació d'esta fauna, no? Estic parlant del paixarell, que és un pardal típic de Vila-real, que trobes al, a l'entorn de Vila-real. Com he dit, frases fetes, cantar com un paixarell. Fer el paixarell és una altra expressió que és com comportar-se de manera naïf, com que no tens ni idea, no? Deixant-se enganyar. Estar content com un paisarell, estar molt content. Una altra és tindre pardalets al cap o tindre paisarells al cap. És a dir, moltes il·lusions i poca reflexió. Anem a un altre que jo crec que li hauríem de dedicar, jo crec que l'hauríem de posar a l'escut de la senyera de Vila-real, bàsicament, que és el vilero. I per què dic això? Doncs perquè el porta el nom de la nostra vila. Per què els vileros es diuen vileros? Doncs perquè solen viure a les viles, tenen preferència per les cases antigues on hi ha algun foraet on poden fer un niu o coses així, o en un jardí, en la punteta doncs fan aquest niu tan característic, no? Que busquen el que troben per ahir. Fins i tot he sentit que s'han trobat nius que porten cabells de persones, que no se, no se es trobaran de la porta d'una perruqueria, no? O coses així. I t'he posat ahir un mapa dialectal de la paraula vilero, que és com ho diem així a Vila-real, arreu del territori del País Valencià. La majoria el que diuen és teulaí. Se perd la D intervocàlica, el teuladí, perquè està a les teules, perquè se li sol veure, jo l'he vist moltes vegades a la part de dalt de la casa, sobretot les cases així més menudetes, a les teules ahir cantant el vileret. Hi ha moltíssims noms per a esta au, per a este pardalet. L'altre, per ahir per Moria li diuen gurió, he sentit. Per el nord, Vinaròs, tot això li diuen xareu o xereu. Hi ha fins i tot gent que li utilitza el castellà, el castellanisme gorrió directament. Però poquets, per baix de Vinaròs, per baix de Benicarló, ahir en alguns pobles li diuen així. A l'interior de Castelló, doncs li diuen teuladà, teurarà, i per l'interior de València també li diuen xeu i teulat, teulat, com si fora la mateixa, com una simbiosi, no? Les teules on viu. Però bé, així li diem vilero perquè viu a la vila i nosaltres som una vila, som Vila-real, no? Per tant, jo crec que molt bé ens podria representar, no? A la vila de Vila-real. El vilero doncs és un membre de la família també del Passeridae, que és originària d'Europa i Àsia. També té un dimorfisme sexual, els mascles no són igual que les femelles. El mascle és de color terrós, jaspiat en el dors, les ales i la cua, el pit és gris, el bec, el pico, el bec és fosc, el clatell de color castany i les galtes blanques. En canvi, la femella és tota de color terrós grisenc i no té aquestes taques negres, castanyes i blanques que sí que les té el mascle. Així que, quan estigueu en una terrassa, prenem-vos una cerveseta, o, que és molt recomanable en aquest moment, i es passegen els vileros per ahí, fixeu-vos, els que tenen les taquetes són els mascles i els que no doncs són les femelles. És curiós perquè és molt típic d'ací, però en algunes comarques s'ha considerat en perill d'extinció, per tant, cal tindre cura. Una cosa que he de subratllar, per favor, ensenyeu als xiquets que no s'agafen els pardalets que han caigut d'un niu. No s'emporten en una caixeta a donar-los llet, i molt menys coses, barbaritats que he vist, com ficar-los en un got i jugar amb ells com si foren xoets. Són natura. Ensenyeu als xiquets a respectar-los. Tenen pares, i els pares normalment, sembla una cosa òbvia, però els pares dels pardalets es preocupen pels pardalets.
Sí, sí. Però això que diuen de veritat, que quan cau i el toques en la mà, després el son pare, sa mare, no l'agarra?
Sí, quan fan olor de persona, doncs clar, sí que s'ha dit que el solen, el que se diu, avorrir. Això passa molt també els que heu criat canaris, no es recomana tocar-los molt perquè l'olor ells la noten i aleshores el solen el que es diu avorrir.
Sí,
és a dir, deixen d'alimentar-los i coses d'estes, efectivament. Passem al següent pardalet, que és bonic, molt bonic, i és la cadernera.
Aquest és el cant de la cadernera.
De la cadernera. Per a mi el millor, encara que hi ha gent que és el país, que diu que és el paixarell, però la cadernera té un cant tan dolcet, tan bonic, canta especialment pel matí, que es posen ahí en una branqueta d'un arbre a cantar. És molt curiós. Jo he sentit a gent, la cadernera, anomenar-la cagarnera, no sé si de cagar, però ho he sentit, I la cadernera, en realitat, deu el seu nom al card, perquè molts haureu vist a les vores dels hortets que solien eixir aquestes floretes que tenien punxes, que eren els cards, i ahí se posaven les caderneres en un bec en punta, I el bec en punta per a què és? Per a facilitar treure les llauretes de les caderneres de les quals s'alimenta este pardalet. Bé, és curiós perquè si heu vist algun niu de cadernera, el solen ficar com a la punta de l'arbre, i al principi tenen el que s'anomena el plomó, no és ploma, és plomó, i les cadernes és molt curiós perquè canvia molt de color. Quan són menuts sol ser així grisenc. Jo recordo també passejar pels horts i mon tio, que en pau descanse, que hi tenia moltíssima, moltíssima afició als pardalets, baixar una rama d'un arbre i ensenyar-me, mira, un niu de cadarneres. Però no ho toques, només mira-ho.
Sí, sí.
I ho dic per este respecte a la natura, i a més era un tio que era paranyer, i que, clar, però que si existia ahí. Mira-ho, això és una cadernera, per a que ho sàpies, mira els ous, el color, això és una cadernera. Però no ho toques, perquè has de respectar la natura, evidentment. I jo, si no haguera sigut per Montió, no sabria ni on estaven els nius, no? Últimament, com he dit, solen viure en els jardins, en la ciutat se'ls veu molt. És un pardalet sociable, jo crec que cada vegada més, perquè és veritat que com hem augmentat en respecte, jo crec que és com que els pardalets, els vileros, evidentment, però les caderneres cada vegada més també, es fien més, no? Perquè saben que feliçment, no? Hi ha més respecte per aquest tipus de pardalets. Se posaven molt en una gavieta per a sentir-los cantar, els mixtos, la gent que criava canaris, doncs és molt apreciat el cant per a barrejar-lo en un canari, per a fer un híbrid, no?, que es diu. De gàbia vella fuig la cadernera. Mai van junts corbs i caderneres, és a dir, que cadascú ha d'anar en lo seu. El pescador de canya i el caçador de cardina, cadernera, és tard quan dina. És a dir, que quan eres treballador, dines tard. Un altre pardalet molt bonico i molt típic d'ací és el gafarró. Heu sentit parlar dels gafarrons? És un pardalet que a més canta preciós, és una miqueta més finet.
I més xiconiu.
I més xiconiu, perquè crec que dels pardalets que parlarem avui és el més xicotet, el gafarró.
D'ahir el seu nom, no?
D'ahir el seu nom. En castellà li diuen verdecillo.
Verdecillo.
Verdecillo. Perquè n'hi ha un altre pardal que és el verderol. El verderol i el gafarró són dues coses diferents. I este pardalet, també alguna vegada, jo mateix de menut l'he criat barrejat en els canaris, perquè els fills, o sigui, les cries que té, directament són totes fèrtils. Per exemple, si es barreja una cadernera en un canari, els híbrids que eixen no són fèrtils, és a dir, no pondran ous ni tindran més fills, però els del gafarró sí, perquè és molt pròxim al canari. El canari ja sabeu que ve de les Illes Canàries i per això es diu canari, no per una altra cosa, no? Perquè, clar, el seu origen natural, quan veiem estos de color groc, que són pues, varietats que s'han anat conreant en el temps i seleccionant en el temps, no?, perquè eren més boniques i coses així. Doncs bé, el gafarró, en este cant tan característic, no? Sí que és veritat que, sobretot diuen que quan està en època de gel, que és bàsicament la mateixa època que el Canari, és a dir, del març al juny, més o menys, són molt bel·licosos, és a dir, no te pots arrimar a ell i no li agrada la presència humana, perquè està criant, i quan un, igual que les mares, que els que,
claro,
els que han sigut mares, doncs ho sabran, i s'instint de no me toques el bebè, perquè és el meu bebè, doncs evidentment els pardalets també tenen
instint,
no només les persones, és una cosa animal, no? Bé, solen fer el niu amb qualsevol cosa, són nius molt xicotets perquè el pardalet també és molt xicotet. També he vist algú que ha caigut del niu, com els vileros que deia abans, per tant, molt de respecte cava aquest tipus de pardal. La dieta, doncs mengen de tot. Una de les coses que mengen els pardalets, per cert, són insectes. Així que els hem de respectar, perquè després ens queixem dels mosquits, que n'hi ha massa mosquits. Clar, si no n'hi ha pardals, n'hi ha més mosquits. És a dir, una cosa porta l'altra.
Porta l'altra.
Diuen que quan el gafarró fa el niu, ja som a l'estiu. És a dir, sí que és veritat que els gafarrons de vegades esperen una miqueta més a que hi hagi calor de veritat. No és que sigui estiu, perquè fan el niu a la primavera ja, sinó que el fan a la primavera quan ja es nota la calor. Si un any ve la calor més prompte, doncs el fan més prompte.
Vaja, que no respecten allò del calendari, sinó que respecten la calidesa de l'ambient, no?
Clar, els pardalets saben de l'estació per
clar,
la calor.
Clar.
I per la llum, no? Per les hores de llum, sobretot. Per tant,
com nosaltres, que ens adelanten una hora, es la tracen una hora... I,
clar, ells no tenen, al principi els pardalets no tenen rellotge. un altre molt, molt bonico és la merla. I la merla és curiós perquè fa el niu a terra, però és un pardal que ha eixit en la nostra literatura constantment i té un cant preciós. Mos l'haureu sentit al poble, perquè per el poble es passegen també les merles, eh? El seu nom ve de llatí tardà, merulus, que és una versió masculina de la forma més clàssica, merula, que és el nom que ja Ciceró, Ovidi, Plini, altres autors utilitzaven, perquè és un pardal de la nostra tradició més antiga, no? La merla, alguns li diuen asmerla, a les Illes Balears senti que li diuen el tor negre, la melera, doncs és de la família, no dels fringílids, sinó dels túrdids. Per això el tort i la merla estan emparentats. La femella és bruna, en esquitxos negres a la part inferior, però els seus tons varien d'un individu a l'altre. I no posseix el bec groc, com altres túrdits, sinó l'anell orbital groc que resplendís sobretot en el mascle. És a dir, n'hi ha dimorfisme també sexual. Les merles no viuen en grup, són més solitàries. Alguns pardals poden cohabitar en certs moments, però sobretot quan estan criant, en època de cria, no, és a dir, com a molt no viuen en la seva parella i ja està. La població és sedentària, amb superposició d'exemplars en pas hivernants, i al finals d'octubre fins a finals de març s'aprecia un augment de les merles. És un pardal típic de l'entorn del Parany, per tant, no? És de finals d'octubre a principis de març. Ja sabeu, més o menys coincidís en l'època, el que anomenen l'època del Parany. Com he dit, nidifiquen en els matots o els arbusts. Jo recordo el meu avi ensenyar-me'l també enmig d'uns matots ahir, vivint la merla, ponent els ous.
Sí.
I el niu és molt curiós, té com una espècie de forma de copela, com una espècie de forma de cucurutxo, no sé com dir-ho. En ramites, en tot tipus, el que troben ells per ahir, fan com una espècie de copela, de cucurutxo.
Molt bonic. Animalets que no tenen braços, o sigui, que no tenen, només tenen dos potes i un pic.
Sí, però fan construccions que jo crec que fins i tot els arquitectes les estudien.
Per això,
eh?
Dic.
I a part de les que els anomenen teixidors, perquè directament és com si estigueres en una agulla cosint.
Però o sigui, t'imagines?
Les rametes i les cusen entre elles, de manera que això és pràcticament indestructible i impenetrable. Alguns d'estos nius, i a més els pengen en la part,
sí,
evidentment,
sí,
per evitar els... com es diu,
jo crec que
predadors, no?
Sobretot de les serps que estan per terra.
Efectivament. Jo crec que la merla és un dels pardalets típics i emblemàtics del País Valencià. Ha patit una gran dispersió arran del canvi climàtic i s'ha estès, doncs, una miqueta més cap al nord, no? L'esperança d'una merla és d'uns 3 o 4 anys i avant. És veritat que s'han vist casos, suposo que seran de pardalets criats en captivitat, que han arribat a la quinzena d'anys. Un dels seus depredadors més importants és un altre no pardalet, sinó pardalot, que és l'esparver. Hi ha un llibre d'un amic meu dedicat tot a l'esparver, de 300 pàgines, en la literatura. L'esparver és el que en castellà es diu gavilán.
Vale, vale. No caia.
I després n'hi ha un pardalet paregut que es diu la moixeta, que els que tenen canaris els han deixat en el balcó, saben que alguna vegada els haurà entrat una moixeta i se'ls ha menjat. A mi m'ha passat. Te trobes els cabets dels pobres canaris, perquè són molt intel·ligents, les moixetes. És el
però
castellà...
li ha passat a molta gent,
A mi m'ha passat, i te dona quasi una...
I la impressió que te dona és brutal, eh?
Un atac, sí, sobretot si t'estimes, estàs fent ahir treballant els canaris per a... seleccionar els millors, aquestes coses que fem els aficionats. La moixeta, doncs, el cernícalo, el xoriguer, li diuen també, no?
Uh-huh.
I la merla, doncs, què vaig a dir? La merla dona nom, per exemple, a una penya d'este poble, perquè hi ha una expressió en valencià,
sí, sí,
que és agafar una merla,
merla,
és a dir, bufar-se, emborratxar-se...
I què té a veure en la merla?
No ho sé molt bé, m'imagino que és la manera de caminar.
He pensat, igual és la manera que té de caminar la merla.
Sí, que camina com una persona borratxa, no? Però crec que és això.
Jo crec que ja no vem caminar moltes persones, no ho sé.
I saps com es diu vale más pájaro en mano que ciento volando? En valencià es diu val més merla en mà que alosa al cel. Perquè la merla, com va més per terra, doncs és fàcil d'agafar. La alosa no tant. Parlar més que una merla. Any d'armeles. Armeles, és com ho diem així, amelles en valencià estàndard. Any d'armeles, any de merles. És a dir, que si n'hi ha moltes merles, els armelers, doncs, faran moltes armeles, per a que m'entengueu. Any d'armeles, any de merles. Aquestes coses...
I si és tort, aquesta és que me fa molta gràcia, aquesta que m'has apuntat a ti. Així, si és tort, si és merla.
Si és tort, si és merla. És a dir, perquè s'assemblen, i a més són de la família dels túrdits. El tort en castellà és el zorzal.
Home, venia allò de gavilano paloma, no sé. Sí. No sé, igual va per el mateix sentit, no?
El tort també és un pardaler de l'entorn del... com es diu? Dels paranys i tot això, no? És a dir, és un tort. Que el coneixeu, el tort és d'una cosa parda, té taquetes per baix, el pit el té de color blanc, no? És un pardal molt curiós.
I és el cant del tort?
Este és el cant del tort. El zorzal, que diuen en castellà. Jo recordé, quan era menut, aquestes coses crec que ja no es poden fer, d'arribar el veí que era paranyer en 4 torts de la mà, per si volies.
Sí, sí, sí.
Si ho heu vist, després el desplomaven i el cuinaven i... totes aquestes coses que... És monògam, també, Està en declivi... Ha estat en declivi els últims anys, crec que llegit que s'ha recuperat molt, Sobretot per el tema de l'agricultura i de, doncs això, arruïssar certes coses.
Ens quedem en este pardalet, Santi.
Fa com el tort, la cara magra i el cul gord. Altra expressió. Per Sant Francesc, que agafa els torts en vesc. En vesc? Sabeu què és el vesc, no?
Sí.
El camín este que ficaven.
Que ficaven?
Sí.
I se podia dir això tan tranquil·lament.
A sentir pardalets.
Això, Santi.
Recuperem-ho.
La pròxima setmana, allò que dius sempre de més i millor, sí?
Segur, segur.
Moltes gràcies.
A vosaltres.